Salutacions, molt pendents del brot de pesta porcina africana que afecta el Collserola i durant tot aquest cap de setmana que ha tingut diferents decisions. La primera, que el govern manté el tancament d'accés a la zona infectada corresponent als primers 6 quilòmetres, així com les mesures de vigilància ampliada fins a 20. Per tant, demanen no anar a Collserola. Està prohibit entrar en aquest parc, aquest entorn natural i qualsevol activitat de lleure. Nosaltres ens hem apropat aquest cap de setmana per conèixer si la ciutadania fa cas d'aquestes restriccions i n'hem parlat amb alguns d'ells.
Doncs he vingut des de casa i res, m'he trobat amb aquesta tanca i que no es pot accedir. Volia agafar el camí de Can Borrell, però no puc entrar llavors.
Suposo que és molt aviat i llavors doncs, han de prendre mesures per saber com està el tema.
No ens queda un altre, no ens deixen passar el lloc.
La Banyola no estava tancat, estava obert. Jo he trobat ciclistes com jo, i hem passejant els gossos i... No, i ara he arribat aquí a Sant Cugat i m'he trobat això, que estava tancat aquí.
Davant la resposta de la ciutadania, el govern de la Generalitat ha demanat l'arribada de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per controlar la pesta porcina africana. Ho ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, qui també ha estat molt dur amb la ciutadania, totes aquelles persones que no fan cas d'aquestes restriccions. Per tant, molt pendents d'aquesta pesta porcina africana i nosaltres també hem parlat amb Francesc Accensi, és investigador de l'IRTA Cresa, i això ens deia referent, sobretot, a aquest brot de pesta porcina africana.
El missatge que m'agradaria fer arribar d'entrada, tranquil·litat, els seres humans, les persones, no hem de patir per aquest virus, no ens afectarà en absolut, i sobretot el que sí que hem de fer és una responsabilitat per no escampar aquest virus fora de les zones on circulen. L'hipòtesi més plausible és que hagi estat un animal que ha estat en contacte amb material contaminat per aquest virus, d'acord? Pot ser que hagi menjat algun rest alimentari que estigués contaminat pel virus o hagi estat en contacte amb alguna altra mena de material contaminat.
I en matèria esportiva, bona notícia per al DSB Club Voleibol Sant Cugat, classificat per a la Copa de la Reina per cinquè any consecutiu. Les santcugatenques són terceres, falta tres jornades en tancar la seva participació a la competició del CAO.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break. Set i partit.
Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Bon dia, Albert.
Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de tres sets, fixem-lo així.
Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
I dependrà també de la força, clar.
Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
Unes quantes, però bueno.
Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
M'encanten les mates.
Sí, oi?
Sí.
Vale, llavors... Tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en alguna de matemàtiques.
La veritat és que no.
No, quan no. Estaves jugant no.
Quan
però en realitat no. Hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, Em sabries fer una estimació així, així
bueno,
si la mirem?
Bueno, més perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
vale.
Que jo més o menys sé què és el que fa. Però, vale. Sí, però sí que tot es mate, si ja veiem, controles les distàncies i saps...
I d'ample, però de la pista individual?
Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
Sí, potser una mica més, sí.
I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
bueno,
es passa el pàdel, en plan, 20 per 10, sí. I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual, i sembla que
sembla
sigui més petita.
Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals, perquè clar. Quan jugues doble no és 8, llavors s'amplien amb els passadissos, clar. Llavors és més ampla la de tennis. Llavors, amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors és una mica més ampla i una mica més llarga.
Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia. Clar. I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
Clar.
No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt i, a més, quan jugueu, us ho posen a vegades, no, a la pista.
Sí, sí.
Tu a què s'acabes, així en general?
Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
I quina era la clau per sacar molt ràpid?
Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
Molta palanca, passos. No?
Sí, bueno, coordinació. De la palanca, també coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, el més important. Llavors això són estadístiques.
I això ho entrenàveu amb els entrenadors? De, per exemple, em toca jugar contra el Sampras o contra el Moya, el que sigui.
Sí.
Mirem vídeos d'ell, a veure com saca...
Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
Clar.
Llavors ara és molt més fàcil perquè fiques les dades i a tu et diuen quantes vegades has servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras, i abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli,
clar.
I llavors escrivies i deies, uah, has servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot, exactament tot.
I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
Clar, depèn del partit. Si guanyes 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cop.
Déu-n'hi-do. Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que és més acurat.
Més ajustat.
Hauríem de pensar...
En què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
150 punts, creus?
Jugats.
Jugats.
Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyes 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molt poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon,
clar.
Tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6,
aquí
probablement ja... hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops...
Per... O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
Bueno, saquen... hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4 o 5 punts per punt.
4 o 5 cops,
o sigui,
per punt.
Exacte, cops per punt. I llavors, això, 150
600,
o 200 punts, si és molt ajustat.
Sí, serien uns 800 cops per partit.
Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, 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 i recobrir tot,
val.
Així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
Mils.
Milers, eh?
però moltes, aviam, però mira...
Vale, llavors anem a veure.
Hauríem de fer...
Els 23 metres que
tota
dèiem...
Tota la pista sencera.
Sí.
Buah, 23 metres per 8.
Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
No tinc ni idea quant mesura.
Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
Sí, por ahí.
Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres... Doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
Ah, crec que... menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, 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 fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
Clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. 360 per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
Que deuen
ser
40.000, per lo menys. 45.000.
O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
No està mal.
Uau. Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
No,
i hem fet aquí tot de coses.
M'agraden les mates.
Sí,
penso,
eh?
Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm-hmm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
no.
Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final si tu aprens, això se t'oblida.
Exacte.
Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o amb calculadora.
Però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
Exacte.
Així que soc
promatis. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns
sí?
punts o què?
Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
Uh-huh.
Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar... Jo què sé, que fem, això ha dit, no? Entre 6 i 8 punts,
sí.
Que hi ha alguns jocs de... Iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna,
sí.
O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
Sí, un bon saque...
Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la
raqueta.
I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments, vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
Sí, déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és, però bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més, plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte, de quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit,
clar.
O amb quanta força tiren, o quantes volees, o quin tant percent de volees
jugador, no?
O de fondo hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
Exacte, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort, però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
Jo sí tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 km per hora.
Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant... La pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
No, potser m'estic...
No, no sé, jo només et
plantejo.
Jo crec que més ràpid.
Més ràpid que un cotxe.
Per mi sí. Per què? Perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
Clar, és molt més lleugera.
Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
Exacte.
I en canvi un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
Vale, molt bé, aquí està passant una cosa molt interessant també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens, i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar, perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
Faig un ChatGPT ràpid.
Sí, sí.
Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar... Hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
Buah, pega una xapada i et surt un morat.
Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres, sí, sí, per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groff.
Déu-n'hi-do.
Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170-190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
Aquí ja vas més lent.
Sí, dius 110, 140... No, perquè clar, no.
Tampoc que... no va de dalt a baix la pilota, o sigui, sí, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
Clar.
Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
Sí, o els smash, sí.
Mira. Quan et surt la volea?
De 170 a 200, exacte, també, sí. Són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
clar, això
canvia
és
molt la velocitat.
Però si l'engaltes a pla, sí, o sigui, la tens ben
una
posicionada...
Una bona esmatxada,
clar,
pentina,
i a més amb el cos també dones energia, sí, vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura, clar, 23, sí, metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't... Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis amb repetició, perquè si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres oients també.
Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa, parlem de l'adolescència. Una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben, ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
Però des del punt de vista emocional...
Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. Però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha algunes... i alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
Efectivament.
És un món absolutament diferent.
Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent. I jo penso que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social I el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment en la